De cinema estarem parlant fins ben bé 11:45 amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, sempre juguem a treure la catifa quan hem de comentar gales, premis. Avui és la catifa més vermella i més glamurosa perquè aquest cap de setmana, la matinada de diumenge a dilluns, tenim la gala de la 98a edició dels Oscars i tant el Miquel com jo ens vam comprometre a fer travessa, una mica emulant la travessa del Kubrick, que per cert, Miquel, encara hi són a temps els que s'hagin despistat o vulguin esperar l'últim moment, oi?
Sí, sí, tant. Fins diumenge a la nit podreu participar amb la travessa i teniu temps de fer-ho tant des de la web com a qualsevol dels dos cinemes. Agafeu la vostra travessa en paper, l'ompliu i la deixeu a les urnes.
9.000 persones, 9.000 acadèmics voten aquests premis Òscar. Havien estat polèmics anys enrere perquè no hi havia gent racialitzada, perquè hi havia poques dones... Tot això s'ha anat arreglant, no, amb els anys?
Sí, sí, correcte. Fa poc Oliver Lache va dir a la revuelta que cada vegada hi havia més brasilers, per exemple, i aquí d'aquí surt, per exemple, que l'any passat estigués nominada també a millor pel·lícula a Un estoy aquí, que finalment es va endur el de millor pel·lícula estrangera i que aquest any doncs estigui nominada La gente secreto també a millor pel·lícula.
No sabem què hauran votat, perquè a hores d'ara aquestes votacions ja estan dades i beneïdes, però nosaltres fem travessa, agafem les candidatures bàsiques d'aquesta travessa del Kubrick i ens mullem. Millor pel·li, quina creus que serà? Quina t'agradaria que fos, vaja?
Bé, millor pel·li, a mi personalment m'agradaria que fos Una batalla tras otra, perquè sincerament sí que considero que és la millor pel·lícula del 2025, o en el seu defecte La gente secreto, que de totes les altres possiblement seria la segona millor, tot i que també hi ha pel·lícules molt bones i que realment estan molt bé, com Los pecadores o com Martí Suprim, però són pel·lícules per gaudir-les, però pel·lícules que transcendeixin, jo crec que Una batalla tras otra.
La meva tria també és Una batalla tras otra. Millor director?
Doncs jo crec que sincerament ho mereix Paul Thomas Anderson per aquells plans espectaculars, Una batalla tras otra, sobretot la seqüència de la carretera. A nivell de planificació és brutal, o sigui que sincerament és qui més ho mereix.
Jo aquí estic dividida i com que Hamnet també m'ha agradat molt, doncs aposto per la millor direcció per Chloe Zhao per repartir una miqueta. Millor actriu?
Doncs millor actriu, bé, la majoria ja sabem qui guanyarà, però jo apostaria per Rose Byrne, per si podria tenir una patada en el seu paper de mare desesperada, de mare a qui la seva vida s'està ensorrant. Jo crec que és qui més ho mereix de les candidates.
Jo em decanto amb la majoria, Jesse Buckley, per Hamnet. Millor actor?
Doncs millor actor ho mereix Timothée Chalamet en el seu paper d'aquest buscavides, cara dura i estafador, però alhora tremendament carismàtic, a qui dona vida a Martí Suprim.
Aquí tornem a coincidir, Timothée Chalamet. Millor actriu de repartiment?
Doncs personalment em decantaria per... per...
Teyana Taylor?
Sí, Teyana Taylor, jo per també. Una batalla tras otra, sí.
També està magnífica. Millor actor de repartiment?
Home, Sean Penn. Això em pena en el paper dels,
no has dubtat ni un moment.
Del supremacista blanc, que és que sincerament es roba el show.
Ara em fas dubtar, eh? És veritat que està molt i molt bé. Jo havia apuntat Stellan Skarsgård de Valor sentimental per
sí.
Donar una mica de joc.
Sí, també té una trajectòria que mereix ser reconeguda amb un Oscar, però bueno, em sembla que aquest any no serà ben bé el moment encara.
Millor pel·li internacional?
Doncs sincerament s'ho mereix Sirat. Tot i que...
El cor, oi?
Sí, Sirat, però bueno, però també hi ha, com a segona opció, hi ha La gente secreto, que també és una gran pel·lícula.
A mi m'agradaria que guanyés Sirat, és clar, però també penso que guanyarà o Valor sentimental o La gente secreto, oi?
Sí.
Tenen molts més números.
Bueno, té més pinta la primera, Valor sentimental, sí.
I jo m'he plantat aquí, tu has fet encara alguna opció més, oi?
Sí, correcte. Millor guió original... Les nominades Blue Moon, Un simple accidente, Martí Suprim, Valor sentimental, Los pecadores. Personalment em decantaria abans per Blue Moon, de Richard Linklater, que és una pel·li que jo crec que està excel·lentment escrita, els diàlegs són formidables. Millor guió adaptat, Una batalla tras otra, seria el meu Oscar a millor guió adaptat, perquè qui hagi intentat llegir a Thomas Pynchon és realment difícil d'adaptar i encara més difícil de llegir, i Paul Thomas Anderson ho ha fet dos cops, amb la qual cosa encara té més mèrit. Millor pel·lícula d'animació, bueno, aquí no puc jutjar tant perquè no n'hi ha tantes que hagi vist, però potser podríem dir que la cosa estaria entre Arco i Little Amélie, tot i que tots sabem la que guanyarà, que ha sigut el gran fenomen de Netflix, Les Guerreres K-pop, però potser apostaria per Arco o Little Amélie. I finalment, millor música, guanyarà Los Pecadores, i sincerament crec que s'ho mereix, perquè la música és que és la pel·lícula.
És la nostra travessa. Jugueu, feu la vostra. Si voleu fer la del Kubrick, hi ha temps fins diumenge. I la matinada de diumenge a dilluns sabrem què han decidit aquests 9.000 acadèmics. Anem a xafardejar la cartellera, que arriba intensa. Amb què comencem?
Torrente Presidente.
Todo empezó con un hombre.
Torrente.
Un hombre que aprendía a moverse entre los poderosos hasta proteger al propio Estado.
Aquí la pregunta és, ¿es pot promocionar una pel·lícula sense tràiler, sense explicar de què va, sense que la crítica l'hagi vist abans i pugui opinar? Doncs la resposta és que sí, no? Perquè és el que està fent Santiago Segura.
Sí, sí, correcte. Si et dius Santiago Segura, es pot fer absolutament tot això. I la veritat és que la pel·lícula tampoc necessita una promoció, perquè amb el simple títol, que és Torrente Presidente, ja està venuda. Amb la qual cosa, doncs bé, doncs, és pràcticament... Aquest tràiler que heu sentit és pràcticament l'únic que veurem de la pel·lícula abans de l'estrena, ja que no mostra cap imatge.
Zero
simplement...
pistes, és ell.
Sí, sí. Només recopilar imatges de les pel·lícules anteriors. Y un avís, que el 13 de marzo elecciones, Torrente Presidente, vuelve la vergüenza del cine español.
Clar, dius, no fa falta, perquè tothom coneix Torrente, però fa 12 anys de l'últim Torrente.
Sí, sí, correcte. L'última va ser el 2014, el setembre, si no recordo malament, octubre del 2014 es va estrenar. I això, i des de llavors, bueno, Santiago Segura va fer un gir amb la seva carrera, va fer Padre no hay más que uno y a todo tren destino Asturias, Padre no hay más que uno la va allargar fins la cinquena, i l'estiu passat ja ens vam començar a preguntar si havia arribat el moment de que tornés José Luis Torrente, i la resposta la vam tenir al cap de dos mesos només, a l'agost, quan es va filtrar una imatge on sortia ell caracteritzat com el personatge amb un balcó, fent un míting per un partit d'extrema dreta, i bé, i que confirmava, doncs, que s'estava preparant la nova entrega de la saga.
Segura ha explicat que ho ha plantejat d'aquesta manera perquè vol que els primers a veure la pel·lícula siguin els fans, el públic, i no pas els crítics, però al final és el rei del màrqueting i és una gran jugada el que ens està colant, no?
Sí, sí, total. Ha sigut una estratègia de màrqueting brutal, genial. A més, es veu que ja havia venut la pel·lícula com 150.000 entrades, si no recordo malament. I sens dubte arriba com a gran candidata a ser una de les la pel·lícula amb més recaptació de l'any o una de les que facin més recaptació d'aquest any.
Torrente Presidente, la número 6 de la saga. Què més estrenem?
Àguiles del Cairo.
Madame Suzanne, Georges Famy.
Hola.
¿Eres actriz como tu padre?
No es mi padre. Solo somos amigos.
¡Qué maravilla!
Hay una oferta del ejército. Quieren que interpretes al número uno.
No trabajo para el régimen.
Nadie le dice que no a esa gente.
Oiga, ¿qué quiere? ¿Es su hijo? Que vaya con cuidado.
Has hecho lo correcto.
Amenazaron a mi hijo, Fauci.
A todos nos llena de orgullo ver cómo encarna al hombre al que admiramos. El ministro de Defensa y su esposa.
Esto es zona restringida, un campo de minas.
Estás entre amigos. Somos el escudo que protege el país.
Àguiles del Cairo, la pel·lícula que tanca aquesta trilogia del Caire.
Sí, sí, correcte. Tariq Saleh, que és un director suec de Pares Egipcis, havia fet dues pel·lícules anteriors, El Cairo Confidencial i Conspiración en el Cairo. El Conspiración en el Cairo es va presentar al Festival de Cannes i va guanyar millor guió en el seu moment. I aquesta, Àguiles del Cairo, que tanca la trilogia, també es va presentar l'any passat a Cannes, i el nexe en comú de les tres pel·lícules doncs és aquest actor Fares Fares, que aquí dona vida amb un actor, l'actor més adorat d'Egipte, que bueno, rep una oferta de les altes autoritats, d'aquelles que no es poden rebutjar, on el pressionen perquè faci una pel·lícula afí al règim egipci, i de mentres doncs comença un romanç amb la dona de la persona que s'encarrega de supervisar el projecte.
Un general, ni més
sí,
ni menys.
Sí, un general, a més a més. I bé, i encara que ell ho faci de mala gana, doncs aquest paper li pot suposar passar a convertir-se en una de les persones més poderoses del país. I bé, bàsicament, doncs, es veu que Tariq Saleh, amb aquesta trilogia, porta temps explorant el que passa a l'Egipte a través del cinema de gènere, del thriller, del neo-noir, del que seria el cinema de gènere en general. I bé, i aquí doncs es veu que llança una gran pedrada de denúncia cap al règim.
Sí, cap al president, el Sisi.
Sí, sí. I bé, i que, bueno, que es veu que ha anat parlant doncs de l'evolució que ha patit el seu país al llarg dels anys, i es veu que ara doncs ja ha arribat a un punt on l'Estat exerceix una violència que provoca autèntica por, deixant entreveure que arriben al punt de llançar persones vives des d'avions en ple vol, a l'estil de la dictadura argentina. I sobretot, però de totes maneres es veu que ho fa sense renunciar gaire a la comèdia. O sigui, que la comèdia està allà, sobretot una seqüència amb una visita a una farmàcia, que es veu que té aquest punt còmic, però sí, en general una pel·lícula la mar d'interessant, que ens mostra aquesta situació política que s'està vivint.
Més sarcàstica i àcida que les dues anteriors, potser, no?
Sí, 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 les dues anteriors ja eren més serioses, aquesta té més aquest punt còmic, podríem dir.
I una altra estrena d'aquest cap de setmana.
Sí, El testamento d'en Lee.
Para los recién llegados, poco acostumbrados a que predique una mujer, acercaos más.
El Espíritu de Cristo se encarnó en un hombre, pero ha reaparecido para cumplir la promesa del segundo advenimiento como mujer. Nuestra madre, Anne.
He visto al pueblo elegido esperándonos en América. Plantaremos un árbol gigantesco de profundas raíces.
Pel·lícula difícilment classificable, El testamento de Ann Lee.
Sí, sí, pel·lícula inclassificable, com la seva protagonista, l'Ann Lee del títol, a qui dona vida Amanda Seyfried, que havia estat nominada al Globus d'Or a millor actriu de comèdia o musical, perquè aquesta pel·lícula és un musical, i qui hi ha al darrere, doncs, la noruega Mona Fassbold, que és ni més ni menys que la dona del director de The Brutalist, Brady Corbett, amb qui coescriu el guió. Ja van coescriure junts The Brutalist i ara coescriuen junts aquesta.
Només això ja...
Sí, sí, això hauria de ser un al·licient.
Obre les portes.
Sí, sí, això hauria de portar a sales amb tots aquells que els agradi el cinema més autoral. I bé, i doncs aquí doncs han fet un musical catàrtic, podríem dir d'alguna manera, on es veu que Amanda Seyfried fa un autèntic tour de força actoral en aquesta pel·lícula, doncs, sobre una líder religiosa que va aixecar una comuna als Estats Units al segle XVIII, i que bé, que era contrària a les relacions sexuals, però tot i així va arribar a tenir 4 fills, dels quals cap va arribar a l'any de vida, amb la qual cosa es veu que va augmentar una mica més la seva condició de bueno, va defensar encara més el celibat. I bé, i es veu que brilla a gran altura en la seva escrupolosa recreació de l'època. L'acer diu que és impressionant de principi a final, però és una pel·lícula d'extrems, comentàvem abans de micro tancat, d'aquelles que o t'agraden moltíssim o et semblen hipnòtiques i poderoses, o simplement doncs, trobes que el musical l'acaba aixafant la resta de la pel·lícula, com comentava El País.
Sí, he trobat una crítica que deia que si has de dir alguna cosa negativa, perquè la crítica era favorable, és que esgota i jo coincideixo que el tràiler, que és un minut i escaig o dos, esgota.
Esgota, però és això.
Molt intens.
Sí, sí, diuen que esgota, però no se li pot negar doncs aquesta força que té i encara menys la força de la interpretació d'Amanda Seyfried en una pel·lícula que, a més, han rodat amb 70 mil·límetres, igual que The Brutalist.
Té molt bons números musicals, destaca també la banda sonora original, un repartiment entregadíssim, és, en definitiva, una proposta arriscada, original i diferent a aquest Testamento de Ang Lee. Què més proposes veure?
La hija pequeña.
Salam, tu.
Salam, ma fille.
Ça va, Yuma?
Ça va.
Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille dégueulasse. Tu sers à rien.
Je vais faire comment, putain, avec ton mari? Tu ne seras pas là.
Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
Lui, alors? Don't feel like me now. Going way down south. Won't try.
Comment t'as su que tu préférais les femmes?
Je suis tombée amoureuse, en fait, d'une de mes copines au lycée. Banal. Tu sais pas encore.
En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes.
L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes.
Una pel·li francesa que ha estat tot un fenomen social al país veí.
Sí, sí, sobretot pels temes que toca, que es veu que és el de sentir-se atreta per altres dones amb una cultura com la cultura musulmana que no ho permet. I justament aquí és on entra el dilema de la protagonista, la Fàtima, que té 17 anys i bé, i doncs descobreix que sent atracció per les dones, però que la seva cultura, la seva família, que és franco-algeriana, doncs no li permet.
Viuen a la Banlieue, no?
Sí,
de nou, sí. Una pel·lícula ens transporta a aquests barris perifèrics parisencs.
Sí, sí, ens transporten a la perifèria de París, però la pel·lícula es veu que carrega sobretot el pes de la trama, el pes, carrega tot el seu pes en la protagonista Nadia Meliti, que dona vida al personatge principal, la Fàtima, en aquesta pel·lícula que va guanyar el Premi a millor actriu al Festival de Cannes l'any passat i que, bueno, que per encàrrec de la productora, doncs amb la directora, que justament també és actriu i havia actuat en pel·lícules del director tunisià Abdelatif Kechiche, amb qui també s'ha comparat molt aquesta pel·lícula. Doncs bé, doncs justament aquí es veu que ofereix una grandíssima interpretació i que té diversos moments memorables, entre ells doncs una escena de sexe parlat que no oral, diuen.
És una meravella i un delicat drama queer, aquesta Hija Pequeña. Què més estrenem?
El Arquitecto.
Monsieur le président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le président?
Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense.
Boum. Yeah.
Qu'avez-vous construit dans votre carrière?
Ma maison et 4 églises.
Alors allons vite et faisons bien.
Qui és aquest arquitecte que dona títol a la pel·lícula, Miquel?
Doncs el Johann Otto von Spreckelsen, que era una figura
nòrdic,
real.
Nòrdic, no?
Sí, sí, correcte. Un professor d'arquitectura danès que fins llavors només es veu que havia construït la casa seva i tres capelles petites i que el 1983, amb un concurs d'arquitectura organitzat pel que era el president de la República Francesa en aquell moment, Mitterrand, doncs va acabar sent el guanyador per sorpresa, ningú el coneixia, i se li va encarregar la construcció de l'Arc de la Défense de París. I bé, i aquí doncs es veu que es reuneix un repartiment excel·lent. Clar, és Bank, el protagonista de The Square del Ruben Östlund, Palma d'Or al Festival de Cannes, dona vida a l'arquitecte titular, Sitze Babett Knudsen, la seva dona, l'actor Michel Faux, interpretant el paper de Mitterrand. Doncs bé, doncs ens porta als anys 80, sense caure en els clitxers de l'època. Diu La Vanguardia que és una mica un thriller arquitectònic, tot i que hauríem de veure si es correspon amb aquesta definició, però es veu que un dels encerts justament és donar-li a la pantalla un format quadrat en conjunció doncs, amb l'edifici que s'està retratant.
Que bona, com l'Arc de la Defens.
Sí, sí, correcte.
Que bo, que bo.
Sí, sí.
Diu Fotogrames, per fans de pel·lícules sobre ètica professional. En destaquen el repartiment coral i sobretot ens diuen no penseu que és un biòpic convencional i no aneu a veure'l perquè no us interessi l'arquitectura, perquè va molt més enllà, com ens deies.
Sí, sí, correcte. Es veu que realment val molt més la pena del que aparenta la proposta.
I l'última estrena?
No te queda otra.
Plaza 77 y 76. Es perfecto.
Ay, pensé que no llegaría nunca.
Pero no.
No.
Antoine Toussaint.
No.
Tengo su cara tatuada en la espalda. No llego a tanto, pero me gustaría, para que viera cuánto lo admiro.
Me gustaría estar tranquilo.
Me encanta su voz.
Bienvenido a Suiza, señor Toussaint.
Tanquem aquesta trilogia d'estrenes franceses amb una comèdia.
Sí, sí, una comèdia, però a més es veu que és una comèdia d'aquelles comèdia-comèdia, no de les comèdies tristes franceses que també n'hi han. Seria com l'altra, la contrapartida. Però no, no, aquesta és una comèdia-comèdia d'aquelles que de bon rotllo, sobre, doncs bé, doncs una dona que en un tren a Ginebra es creua amb el seu ídol, Antoine Toussaint, una gran estrella de la cançó francesa que justament se'n va a Suïssa per assistir a una clínica de suïcidi assistit.
Ha decidit acabar amb la seva vida, no?
Sí, sí, definitivament ha decidit acabar amb la seva vida. I aquesta dona, doncs, està disposada a impedir-li a tota costa. En una pel·lícula que es veu que no busca una altra cosa que entendrí, i el millor, doncs, justament és aquesta parella protagonista, però sobretot l'actriu protagonista Valérie Le Mercier i les seves capacitats per, bueno, les capacitats del seu personatge més aviat per treure de polleguera a tot bitxo vivent, diuen.
Molt intensa, sí.
Sí, sí, de tan insuportable que es veu que arriba a ser aquesta dona. Però bé, es veu que els embolics tenen gràcia, bueno, que l'argument va cap allò entranyable, cap a tocar la fibra però sense acabar de ser del tot trista. I bé, i que justament doncs és grata, positiva, vitalista i amb aquell punt de cinisme que burla el drama, diu l'ABC.
I a més posa en solfa l'eutanàsia, que també està bé.
Sí, sí, també el tema de l'eutanàsia no el deixa de banda i també se'l planteja de manera més seriosa, però sense això, sense renunciar a la comèdia.
Doncs anem acabant. Dóna'ns data d'aquestes estrenes, si teniu ja la seva programació prevista, i acabem mirant la cartellera de les Asi del Kubrick.
Sí, doncs Torrente Presidente ja la teniu avui mateix al Kubrick d'estrena, la gran estrena de la setmana. Després, el Testamento d'en Lee, s'havia parlat de fer-la al Kubrick perquè és un musical, però si no la farem, potser la fem de dijous divendres a l'Assassí. La Hija Pequeña també la farem a l'Assassí, no sé si de cap de setmana o de dijous divendres, ho hem d'acabar de parlar. I l'Arquitecto, doncs, havíem parlat o de fer-la al Kubrick o a l'Assassí, però també està també hi ha bastanta previsió de fer-la. I No te queda otra també pot ser una bona aposta de cap de setmana a l'Assassí. I res, us esperem avui a les 9 a l'Assassí, última sessió de Sorry Baby, en versió original subtitulada, en col·laboració amb l'Ajuntament pel 8M. I després, al cap de setmana, us esperem amb Sin Conexión, de Bradley Cooper, en versió original i doblada al castellà, amb Will Arnett i Laura Dern. El Fenomen Balandrau tindrà continuïtat una setmana més, tres passis més.
Si encara què dius ara?
No, si encara no l'heu vist, la podeu recuperar dissabte, diumenge i dimecres. I al Kubrick, doncs, us esperem amb la gran estrena de la setmana i sembla ser que una de les estrenes del cine espanyol aquest any, que és Torrente Presidente.
Augures cues com a Balandrau?
Bueno, s'haurà de veure, perquè són pel·lícules per dos tipus de públic molt diferents, però sí que serà una... Jo crec que sí que hi ha molta gent que té ganes de veure-la.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana i bons Òscars.
Igualment. Bon cap de setmana.